Comencem per aquí, potser, perquè no és una mala manera de començar, i ja ho saben que sempre tindrem aquest debat obert sobre el preu de la vivenda pública aquí a Sitges, que ve en part marcat per la Generalitat de Catalunya, que ve en part marcat per allò que som i per allò que oferim i per allò que, no sé si dir, que tenim. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
No hi podrà haver vivenda pública més econòmica?
Depèn molt, evidentment, de les lleis, de la Generalitat i també de les tipologies que fem. En la propera promoció penso que sí que n'hi haurà vivenda més econòmica perquè n'hi hauran tipologies d'una habitació, perquè que també és una demanda gran que hi ha, però s'ha de redistribuir, evidentment, no? Perquè fer blocs només d'una habitació tampoc és molt sostenible. No?
Que era allò que abans en deien apartaments, sí, simplement.
Però ara sí que en les properes promocions n'hi hauran alguns de preus més baixos, precisament doncs, per això, per la tipologia, però de totes maneres, en els habitatges que hi ha ara, que avui hem visitat aquesta segona promoció i que són habitatges que realment són d'una qualitat molt alta i estan molt bé, doncs pagar entre els 500, 600 euros al mensual, nosaltres pensem que és un preu just i és un preu adequat i més a que Sitges.
La qüestió seria, entre el que es pot considerar un preu adequat respecte a l'oferta general de Sitges, segurament molts hi poden estar d'acord, però si li preguntéssim a l'alcaldessa, per vostè què seria un preu baix, un preu d'accés a un habitatge, quin seria?
A veure, és que el que hem de tenir en compte és que, com es diuen habitatges socials, és això, aquesta... a vegades n'hi ha una mica de lío amb això, no? No són habitatges per gent que no té diners o gent que... D'això ja n'hi ha nosaltres, això ja n'hi ha habitatges d'emergència social, com estem fent ara amb les cases dels mestres, o amb tots aquests blocs tenim alguns, tenim amb aquests últims que vam fer, no? Hi ha 6 habitatges que nosaltres donem una ajuda per pagar aquest lloguer, que és per gent que realment té unes necessitats socials durant un temps, però després hi ha els normals, que és el preu just, que la Generalitat et diu quin és el preu just, no? Que és que tu has de destinar com a màxim un 30% del teu sou. El teu sou màxim has de destinar un 30%, i per això surten aquests números d'entre 400 i 600, depenent si és una habitació, si és 4, si són 3,
està clar,
són aquests preus.
El que passa és que un lloguer de 600 voldria dir un sou de 1.800. Sí, és un terç.
Però depèn, un lloguer de 600, si és amb un que comparteixes amb dues persones més, doncs és un preu bastant normal, també, no? Ara, un preu, una habitació seran 380. Bueno, és un preu, jo penso que sí que és un preu just, el d'una habitació.
Clar, seria millor, una mica més baix, no?
Els preus, els lloguers més baixos, home, evidentment, clar, l'habitatge és un dret que tenim tots i el seu seria que fossin preus més baixos, però...
Ho dic perquè si fos per l'alcaldessa, un bon preu seria entre 300 i 400?
Evidentment, clar, sobre uns 400 euros seria un bon preu, però jo sincerament, no crec que un pis de 4 habitacions, per exemple, com hi ha algun, 600 euros
és un preu... Sí, un preu desorbitat.
No, perquè és una família que hi ha dos membres, que normalment treballen els dos, i per tant són preus, i amb 4 habitacions són preus ja força bons.
La pregunta seria, a partir de la demanda que han tingut aquestes promocions, i suposo que és el millor termòmetre per poder valorar exactament la base social que necessita els pisos, i si penseu que hi ha encara un gruix important de persones que queden fora, perquè fins i tot amb aquest preu de lloguer, tenint en compte els preus de lloguer de Sitges, fins i tot és un preu de lloguer, o les condicions per accedir a aquests pisos poden ser encara excessives per molta gent. O la demanda, tal com s'han desenvolupat aquestes promocions, indica que no, que s'estaria en la bona forquilla.
Ara caldrà veure la demanda d'aquesta segona. La primera, al final, van ser unes 800 persones en la primera demanda, que ara hi haurà molts que estan.
Sí, sí.
El que passa és que és veritat, primer penso que eren més, no sé si eren 1.000 i poques, però clar, n'hi havia que no complien, no? Per exemple, que tenien un habitatge de propietat ja, i tots aquests ja es van quedar fora. Llavors, clar, potser fora... Ara no recordo exactament, i ara es veurà molt millor amb la segona promoció si poden quedar 300, 400 persones que compleixen tots els requisits i que no poden, que no poden obtenir el pis, no? Per tant, amb les properes promocions es anirà veient més això.
I us ho dic també per si pot haver un gruix de persones que no estiguin ni amb les condicions per arribar aquesta promoció, però que tampoc estiguin en aquelles condicions d'un pis d'emergència social i que quedin en aquest llindar de no poder, que es queden, superen un llindar i en canvi no arriben a l'altre.
Sí, és clar, i és molt important, clar, tota la vivenda feta per l'administració pública, clar, va lligada a una... a un sou, a uns ingressos, has de saber quins ingressos tens. I és veritat que hi ha molta gent, i per exemple molta gent jove, que no tens ingressos fixes, que potser treballa a l'estiu i a l'hivern no treballa, i potser està donat d'alta una època i després no.
Sí, sí.
I això l'administració, de moment, no ha trobat una fórmula per dir, bueno, doncs encara que no tinguis un sou, vinga, endavant.
D'acord.
Clar, has de demostrar aquest sou com el tens, o gent, per exemple, això, que té sous que potser no pot demostrar exactament, perquè no és una nòmina fixa, sinó que...
Doncs és paradoxal, perquè això... en una època en què el treball temporal és evident que ara també hi ha una normativa molt més, com dir-ho això, s'obliga més a les empreses a contractar treballadors fixes, etcètera, etcètera, però en un moment en què el mercat laboral és tan vulnerable de tota mena...
Però també, per una altra banda, l'administració... també ha de ser garantista i ha de ser igualitària, i a vegades potser estàs donant ajudes a una persona que potser en el fons no la necessita, el que passa és que no està demostrat que guanyi aquest sou, i això també és molt perillós, i per això entenc que l'administració, doncs, amb això és molt curosa, i és evident que no és fàcil, no?, fer aquestes normatives, però s'ha de mirar tot, perquè també ha passat a vegades, no?, que hi ha gent, doncs, que ha obtingut una ajuda o el que sigui i resulta que té unes condicions econòmiques bones, però no són demostrables.
I ara anem al principi de la conversa.
Mm.
Si a partir de les xifres que plantejàveu a la jornada Repensar Sitges el 2030, quan es pugui tenir, si tot segueix aquest camí, desenvolupat tot el parc de vivenda social, arribarem al 4% del 10% que recomana la Unió Europea, com es pot seguir això, si ho haurem esgotat tot?
Bé, és evident que també la normativa també es va adaptant i anirà canviant, i en cada promoció privada que es fa ja hi ha una obligació de donar una part d'habitatge social, i aquesta part anirà creixent, segur, perquè si no, no hi haurà disponibilitat, i jo entenc que també hi haurà part d'habitatge que haurà d'anar adquirint l'Ajuntament per cedir-lo precisament, no? per posar-lo com a HPO, vull dir, això està clar. El problema que tenim a Sitges també és que ens estem quedant sense terreny, que això és l'altre, no? I llavors, per això, hi haurà un moment que els privats que facin promocions, com ara ja, ja han de deixar una part per HPO, però jo crec que això es anirà ampliant cada vegada més, i després l'adquisició d'habitatge que haurà de fer a l'Ajuntament, claríssimament.
Perquè de terreny no en quedarà més.
De terreny, almenys amb la zona aquesta, no, home, que ara queden algunes pastilles, evidentment, per la zona potser de Garraf, per botigues, algunes pestanyetes queden, no? Però és veritat que de terreny a Sitges no en tenim més, i tampoc... almenys molts no volem més sòl residencial tampoc, perquè no volem més construcció nova. Jo sóc molt partidària de recuperar construcció antiga que tenim, doncs recuperem-la, aquells edificis que a vegades veus, no?, al centre del poble, que s'estan caient a trossos, doncs home, renovem-los, i si pot l'Ajuntament, doncs, utilitzar-los, doncs fantàstic, i si no, que l'utilitzi algú, però més val anar reformant que no anar construint nous. Dir-te només una cosa,
sí,
perquè com parlem de l'HPO, és que aquest cap de setmana justament estava passejant per la zona on tenien els nous, i la veritat és que és un goig, passar per allà i veus tot de bicicletes, tot de famílies, tots els nens per allà corrent, tots els balcons plens, que això també dona molta vida, perquè darrerament hem vist molts blocs de pisos que s'han fet a Sitges de promocions privades que estan tancats, i això és una pena horrible. Clar, que passis per un bloc i que estigui tot ple amb vida, amb plantes, amb nens, amb gossos, doncs la veritat que és molt maco.
Allò, no? Allò que fan...
Això és un orgull.
Allò que generen els pisos desitjats, eh?
Exacte, sí, 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 totalment, totalment, sí, sí.
Perquè allò és un nou Sitges.
Sí, totalment, i ho serà encara més, perquè ara encara, jo dic, ui, estan molt tranquils allà, perquè els nens creuant per allà, perquè encara no passen cotxes, hi ha molt aparcament, però evidentment allò està creixent molt ràpidament, no? I hi haurà molta més vida, però penso que és molt maco, quan els veus així plens de vida, doncs fa il·lusió.
Que se mantingui bé el plantejament. Hi ha dos Sitges ara?
En quin
sentit?
Aquest
del casc antic, on la càrrega de visitants és molt potent, i el de la nova zona de desenvolupament. És evident que hi ha molts Sitges, com hi ha molts barris i molts tarannars, però hi ha el d'aquesta nova zona de desenvolupament que viu la vida d'una manera molt diferent?
Sí, encara, tot i que jo crec que s'ha anat transformant. El casc antic també ha anat creixent, vols que no, que ja, això ja fa temps que s'està desenvolupant, no? Com per exemple quan es va asfaltar tot el carrer Espalter, que és un carrer ara on passa molt més gent, perquè es volia fer, ha costat molt més, però tota la zona del carrer de Santiago Rusiñol fins al Barratxina, o sigui, anar eixamplant molt més la zona centre cap a l'Oasis. L'Oasis és allà una cosa estranya que tenim aquí al mig, però que fa una mica, però jo crec que ja s'ha anat eixamplant una mica més, i ara amb l'obertura d'aquests carrers de tota la zona de la Plana, doncs jo crec que ja s'està transformant. Aquí els pisos que hem anat a visitar avui a la Bòbila, doncs clar, a l'obrir aquell carrer, allà doncs ara ja hi ha bars, hi ha molta vida, hi ha molta gent que hi va a peu. Per tant, sí que encara, evidentment, hi ha dos Sitges o tres o quatre, en podríem dir molts, perquè també no és el mateix les cases noves, no?, que el carrer Parellades.
Està clar.
Però jo crec que amb això ja s'està eixamplant bastant el centre i es anirà eixamplant encara més.
Anem per unes quantes, diguem-ne que, necessitats o reflexions a l'entorn de les necessitats de futur, i agafem el fil amb un d'aquells temes que encara està pendent, que és l'assumpte del Club Natació. Com està la situació sobre la fundació, sobre el futur del club?
Bé, la situació està que ara nosaltres al setembre hem avisat de convocar una junta del Consorci. Com bé sabeu, fa molt de temps que el Consorci del Club Natació està format per l'Ajuntament i pel club. I aquest consorci s'ha de liquidar per llei. Fa molt de temps que estem perseguint per fer aquesta liquidació i està costant molt, és veritat, perquè hi ha una part que és la connotació que no postula, no, amb el que diguem nosaltres o amb el que l'Ajuntament ha intentat anar explicant. Nosaltres hem intentat ajudar el màxim possible al club, contractant advocats perquè no tinguin els que fer la feina, però és cert que està costant molt, però la liquidació aquesta s'ha de fer sí o sí, o sigui, abans d'acabar l'any s'ha de liquidar el consorci. Clar, quan es liquida el consorci, doncs evidentment és com qualsevol empresa o matrimoni, diguem, que
tu
és quina part et quedes tu, quina
tu
part em quedo jo,
això,
quins deutes hi ha, i és evident que el club, amb la situació que està ara, que està en una situació molt complicada, no? Doncs és normal, no?, que ells també s'ho vulguin mirar tot absolutament, però nosaltres tot el que fem, evidentment, és pel bé, sobretot, de l'Ajuntament, de les arques de l'Ajuntament. Nosaltres som responsables dels diners de l'Ajuntament. L'Ajuntament aquí, que l'Ajuntament vol dir Sitges, ha posat 3 milions d'euros sobre la taula, i per tant nosaltres hem de recuperar d'alguna manera aquest diner. És la nostra obligació com a administració pública recuperar aquests diners, i hem de fer-ho de la millor manera possible perquè per no sortir perdent, diguem, no?
Dues qüestions a partir d'aquí que són les que d'alguna manera hi hem anat a petar més d'una ocasió. És clar, depèn del que hagi de pagar el club està sentenciat.
Sí, clar, evidentment, com qualsevol altre club esportiu que n'ha passat
pagar,
molts, eh?
Sí.
Que a vegades doncs, han tingut, per lo que sigui, no han tingut problemes amb la gestió i acaben amb uns deutes importants. Llavors hi ha clubs doncs, que o liquiden i en formen un altre.
O que agafen solucions com Natació Barcelona, que ha buscat una empresa i s'ha integrat.
Empreses, vull dir, clar, és evident que tenen, però és que fa molt de temps que tenen problemes el club. Això no ve de fa dos dies. Vull dir, allà doncs, hi ha hagut una gestió que realment els ha portat amb una pilota que s'està fent molt grossa i que això s'ha de parar. Vull dir, el que no podem dir és, bueno, és que com després quedarà en una situació, ja, però és que s'ha d'acabar. I el que no pot ser és que l'Ajuntament vagi arrastrant una mala de tot, diguem, gestió per part de tothom, eh? No dic només del club, sinó fins i tot de l'Ajuntament, tot un mal procediment, no es pot anar arrastrant més això. I per tant s'ha de liquidar, s'ha de dir cadascú que li toca, i un cop es liquidi, doncs cadascú ja buscarà les seves fórmules, evidentment, per en sortir-se'n i salvar-se.
En principi hem d'entendre que, evidentment, l'Ajuntament es queda amb el patrimoni, el que és la instal·lació del club, i el club es quedaria...
Clar, llavors nosaltres sí que estem buscant fórmules perquè doncs, el club pugui seguir tenint la natació federada, pugui tenir les escoles, pugui el club natació, sigui el club natació o sigui el natació Sitges, però que pugui seguir funcionant allà i pugui tenir. Això evidentment, clar que ho volem, però clar, no és fàcil perquè és un... Ara, avui en dia... Clar, és un negoci que té moltes dificultats, que s'han de fer obres, que s'han d'invertir diners...
Que hi ha molta competència...
Que hi ha molta competència, i això, evidentment, no és una feina de l'Ajuntament.
La intenció de l'Ajuntament és mantenir l'equipament?
La intenció de l'Ajuntament, evidentment, és que allò és un equipament esportiu i ha de seguir sent així. I també que es mantingui, sobretot, la natació federada i que es mantingui tota la relació que té amb les escoles i que es mantingui allà l'esport.
Entre altres coses, alcaldessa, perquè suposo que qualsevol altra intenció hauria de portar l'aprovació de modificacions en el Pla General perquè allò... perquè allà s'hi pogués fer alguna altra cosa.
Clar, no, nosaltres volem que allò sigui un equipament esportiu i que quedi així. Ara, evidentment, doncs, quina fórmula es troba? Perquè, clar, el que no pot assumir l'Ajuntament és un altre assumir un equipament que s'han de fer obres amb uns treballadors. Això no es pot assumir a l'Ajuntament perquè no ens dediquem a salvar empreses, diguem, no és la nostra feina. Per tant, nosaltres hem de buscar la millor fórmula. Per què? Perquè l'Ajuntament recuperi els diners, perquè es mantingui allà un equipament esportiu i perquè el club, evidentment, surti el menys danyat possible, que pugui seguir actuant.
Continua havent-hi gent interessada?
Sí, fins ara, fins no fa molt hi havia gent interessada, clar, el que passa és que com tot tarda tant,
sí,
doncs, però
arribarà un moment
però
que diran...
sí que és un lloc, Sitges és un lloc atractiu, tenir un centre esportiu en un lloc tan ben situat com el club, és un lloc que evidentment que li surten...
Anem per la qüestió de l'Auditori i Godols i tota aquesta petita, va, aquesta petita tempesta, no sé si amb un got d'aigua o no. 14 de juny teníem a Luis Miguel García aquí i ens deia que si és per ell el partit dels socialistes ja ho havia plantejat en el programa electoral del 2019 i també ho plantejaria en el programa del 2023 la creació d'un auditori i centre també de referència en l'àmbit digital, etc, al Camp de Godols, amb un pàrquing soterrani. A Luis Miguel García li preguntava si ho havia comentat amb algú, ell ens deia que hi havia hagut algunes converses i com que era, no, cap i a la fi, un equipament que tenia molt de cultural perquè es volia vincular amb el festival, estava bastant convençut que no hi hauria massa problema amb això. El dissabte va aparèixer aquest titular a l'Eco, assenyalant que el ministre Iceta ja tenia aquest projecte sobre la taula, aleshores Francho Núñez, president del Retiro, pam, 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 obre un fil que contesta el regidor Xavier Salmerón, un fil que contesta també el regidor David Martínez, un fil que hi contesta el regidor Jaume Monasterio dient que de cap manera tal, 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 que projectes faraònics, que feia temps que no sentíem això de faraònic, però s'havia escoltat molt, Sitges, això de faraònic, i l'alcaldessa què ha de dir?
Doncs que això és una proposta del Partit Socialista i que segurament no ha quedat reflectit així en la notícia. I és veritat que en això ens hem queixat, en cap cas és un projecte del govern. Cada partit té les seves idees, Esquerra, nosaltres tenim altres projectes pensats per aquella zona i en cap cas és un projecte del govern.
Ho podria
ara,
ser?
Hauria d'haver especificat que això és del Partit Socialista, claríssimament.
Ho podria ser?
De govern? No, el que almenys ha fet aquest govern, perquè clar, molts diuen sí, es farà això, es farà allò... Bueno, el primer que s'ha de fer és un camp de futbol a l'Aiguadols i molts han parlat i almenys aquest govern sí que està fent la feina per tenir un camp de futbol a dalt, a la zona de Pinsbens. I han fet el projecte, que és veritat que ha tingut, com moltes vegades passa, doncs entrebancs entremig, però sí que estem amb el projecte del nou camp de futbol.
És a dir, el que està clar és que hi haurà un nou camp de futbol a Pinsbens.
Clar, es pot parlar de moltes coses, però si no busques una solució per la gent que està ara, malament.
D'acord.
Nosaltres, el primer és un nou camp de futbol que ja està el projecte en marxa i que serà una realitat seguríssima.
És a dir, aquesta part de la pel·lícula...
Aquesta part està feta perquè s'ha fet en aquest govern, no en altres. Cal recordar-ho perquè, clar, tothom diu... És que a mi em diuen, no, és que des del 2003 que volem fer un auditori allà. Bueno, doncs potser quan tenien l'oportunitat haver fet alguna cosa. Nosaltres el nou camp de futbol el tenim clar. Què passa a Aiguadols? Bé, quan es canvi el camp de futbol, aleshores s'ha d'estudiar què passa a Aiguadols. Jo el que tinc claríssim és que a Aiguadols fa falta aparcament. Això és evident i no ho posarà ningú en dubte. Ara, què fer al camp de futbol? Doncs hi ha diverses opcions. No té per què ser un auditori. Jo personalment, i Esquerra, no el govern, Esquerra, no és molt partidària de fer grans auditoris ni grans obres d'aquestes perquè ens sembla que són projectes molt antics, molt caducats. Els grans auditoris en molts llocs ja no funcionen perquè necessiten molt de manteniment, perquè a més a Sitges fa uns anys es va fer ja un estudi dels esdeveniments que fèiem, si realment aquí faria falta un auditori i no, per exemple, un patchwork, no el posaràs mai a la vida en un auditori, ni una gay pride, ni uns ossos, ni un... En fi, molts esdeveniments que fem no necessiten un auditori. Pel festival de cinema, si tenim unes entitats potents com estan treballant Pride o Retiro per estar al 100% perfectes de com han d'estar... a més, tenim una segona fase de Can Milà, que també és un espai polivalent per 350 persones. Si ja tenim espais entre l'Auditori del Melià, que evidentment que també es pot arribar a molts acords amb el Melià, i també segurament s'han de fer reformes, no et diré que no, però
jo un auditor... Reformes a l'auditori del Melià, eh?
Al Melià sí, perquè bueno, ja té uns quants anyets i ells mateixos
ho saben. En té 30.
Reformes, sobretot, més que res, adaptades al cinema, però vull dir que pel festival de cinema... Pot tenir, no és, jo, nosaltres personalment, sobretot Esquerra, no pensem que pel festival de cinema hem d'hipotecar un espai municipal i fer un auditori que costarà molts diners, que costarà molt manteniment, que no és el model turístic ni el model d'esdeveniment que necessita Sitges. Nosaltres no necessitem un com la Farga de l'Hospitalet, diguem, que està molt bé, que estigui allà al costat de Barcelona i tingui un espai. Aquí Sitges no ho necessitem. Tenim molts hotels que tenen moltes sales i molts espais, per tant, estaríem fent competència als hotels, competència a les entitats. Nosaltres no som gens partidaris de fer auditoris ni tipus de construccions d'aquestes que, a més, pensem que són que és molt antic, això.
Uh-huh. Com en el cas de la natació, hi ha pretendents per Aiguadols? Al despatx de l'alcaldia han arribat projectes, propostes, ara des potser, de fora o...
Ara potser no, però va haver una època que sí, i segur que quan fem el canvi i el futbol se'n vagi allà, segur que ens sortiran, perquè és un lloc molt desitjat, és veritat, però jo penso que abans de fer un projecte d'aquest s'ha de fer unes polítiques d'avaluació realment, de dir, a veure, què es necessita? Esportivament, què es necessita? Clar, els dels esports tothom et diu que fa falta un altre camp, vull dir, no de futbol, però bé, tenim 200 fitxes de les noies del hockey, tenim moltíssima gent de, ja ho diguem, no? Dels poliesportius que necessitem, instal·lacions esportives ens fan falta moltíssimes. Si volem créixer, si volem ser més referents amb tot el tema de l'esport, doncs necessitem espais, evidentment, per entrenaments, vull dir, ja ho veurem. Com he dit al principi, el que està claríssim és un aparcament claríssim. Què es fa a dalt? Doncs amb tranquil·litat, s'ha d'estudiar i què es podria fer? I com t'he dit, nosaltres almenys des d'Esquerra, com a Esquerra, no ens hem plantejat mai fer auditoris o fer projectes, com ha dit el meu company, faraònics, que després doncs costen molt de mantenir, costen molt de pagar i són rèmores que anem arrastrant. Arreglem el que tenim, anem a posar diners al patronat, que el tenim aquí, que necessitem diners per arreglar-lo. Ara arreglarem l'escorxador, anem a reformar i arreglar tot el que tenim ja fet, i després ja es mirarà què cal fer.
La setmana passada teníem tots els directors de les escoles. Tots i totes van dir que Sitges necessita una nova escola. Vam tenir també els directors dels instituts. I els dos, ell i ella, ens van dir que faria falta un nou institut. Esclar, ens vam quedar amb això. Hem llegit a través de l'Esdiari una informació de l'Agència Catalana de Notícies que comenta que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat li demanarà a l'Ajuntament que pugui elaborar un informe sobre la necessitat d'una nova escola. Tot això tenint en compte, com els dèiem, que l'escola que ja es va inaugurar fa 4 dies, en el seu moment, s'havia plantejat com una escola de 2 línies. I es va descartar l'assumpte de les 2 línies perquè fins i tot va haver un moment en què es creia que aquella escola potser no acabaria sent i que acabaria reconvertida en un equipament municipal, perquè potser no hi hauria canalla per l'escola. I ara resulta que hem anat a l'altre costat de cop i volta, després de maldar durant tants anys, amb aquest assumpte de l'escola. Com ho contempleu, d'entrada?
Recordem, com has dit, molt ben dit, que en el seu moment l'Agnès de Sitges, l'Ajuntament va pagar la meitat perquè la Generalitat va dir no fa falta una escola aquí a Sitges, no teniu prou nens, tindreu que tancar. I ja vam pensar, doncs fem un edifici que potser d'aquí uns anys el farem servir. Sí, imagina't, sí. Vull dir, com canvien les coses. Nosaltres ja tenim, no ens costarà molt fer aquest estudi perquè ja tenim un estudi d'equipaments, el vam fer ja fa un temps i el vam renovar no fa molt, i en aquest estudi d'equipaments ja es parlava de les escoles que feien falta. De fet, a la zona de la Plana, justament on es fa barraques i tot això, sí, sí. I ja hi havia un espai allà mig reservat per una escola. No, el que no teníem encara clar és si tenia que ser primària, secundària o què tenia que ser, però sí que allà ja hi havia un espai.
Va per una escola que fos pública, que fos...
Pública. Vull dir, ja era un dels llocs que...
Més enllà del que es va parlar en el seu dia sobre l'hipòtesi del trasllat de l'escola Pia, allà ja hi havia...
Bueno, exacte, a part de l'escola Pia, que també anava allà, sí. Allà era un dels llocs que deies, de moment no es farà res, però per si de cas, per si d'uns anys, però clar, pensant que seria una cosa que faria falta d'aquí més anys. Ara, clar, ara sembla que hi ha molta necessitat, però clar, s'ha d'estudiar molt bé, perquè Ara potser hi ha necessitat, però en quines línies, en quines edats, en quines franges? S'ha de mirar bé perquè després no passi això, no? Que et diguin, ah, no, com ja hem fet estudis, resulta que d'aquí 5 anys on tindreu tant, pues l'heu de pagar vosaltres, com crida, ens van dir l'altra vegada.
Crida una mica l'atenció, però, que tots els directors i directores, tant d'institut com de les escoles, diguin...
Home, hem anat creixent d'habitants, exacte, i es creixerà més. Per tant, tampoc és tan estrany. Quan es va fer l'estudi aquest d'equipaments, ja ho deien. El que passa és que hi havia els dubtes això, d'en quina franja realment faran falta escoles. Per exemple, a les botigues també hi ha un projecte d'una escola privada, que ja està molt lligat en el terreny on ho fan i també allà també hi havia força necessitat. Per tant, també s'ha de tenir en compte això. En aquell moment ens van dir que no feien falta precisament perquè som una zona on hi ha moltes escoles privades d'aquestes internacionals, no? I que, bueno, no sé, hi havia els estudis que deien que moltes famílies, potser estrangeres, sí, clar, que venien a viure aquí...
Que responen a un perfil de família que busca aquest tipus d'escola.
Jo, sincerament, el que penso també és que les escoles públiques doncs són molt bones i estan molt bé i cada vegada estan millor. I tota aquesta gent que ve de fora, moltes vegades estrangers, que potser abans anaven a escoles estrangeres perquè, no sé, pel que fos, pel prestigi o perquè estaven més bé, ara han anat a l'escola pública, veuen que l'escola pública és fantàstica i està molt bé i els porten també a l'escola pública. No? D'això he conegut parelles de gent que portava els nens a escoles d'aquestes angleses o franceses i clar, van dir, home, és que hem anat a l'Utrillo o a l'Agnès o a la Xina, qualsevol, i hem dit, bé, són escoles fantàstiques, doncs canvien els nens i es posen a la pública. Jo crec que la pública ha agafat doncs molt més prestigi i la veritat és que estan molt bé les escoles públiques i per això potser també hi ha més demanda.
Per tant, el que sembla bastant evident és que l'Ajuntament respondrà aquest requeriment de la Generalitat amb un informe que probablement
sí,
digui que fa falta una nova escola.
El que tenim nosaltres ja ens anava indicant. El que passa és que és veritat que semblava que aquesta necessitat seria amb una mica més de temps, amb un temps més llarg, no tan proper.
Esclar, ara la pregunta seria molt bé si a l'hora de pagar l'Ajuntament ha de pagar la meitat i
no,
ja hi serem
clar,
una altra vegada.
No, clar, això sí que no. Si diuen ells que fa falta que paguin ells, que han de pagar ells. Aquella ja la vam fer perquè és veritat que era un deute que teníem amb l'Agnès, amb els barracons durant tants anys i clar, el moment de quan la Generalitat va dir no, doncs ara nosaltres no podem i l'Ajuntament podia, doncs es va dir doncs es paga la meitat i punto. Però ara és evident que no, que això ho ha d'assumir la Generalitat.
A veure si tornarem a tenir barracons.
Home, no seria desitjable, no seria desitjable, però clar, si les línies van tan plenes, esperem que no.
Però seria una sortida, evidentment.
Home, clar, si arriba un punt que no hi caben, clar, suposo que és com s'han fet sempre. Els barracons al final han sortit per això, quan no hi ha espai, mentre no es construeix, doncs en algun lloc han d'anar els nens, això és evident.
Un nou institut faria falta?
Bé, és el que s'ha de mirar bé. Què és el que t'he dit? El que no quedava clar era quina franja exactament feia més falta. Però podria ser que fes falta les dues, tant pels més petits com pels més grans. Bé, s'ha de mirar.
Estem fent llista i déu-n'hi-do,
Sí.
El club natació, tot allò, les escoles o l'institut. Aleshores, el darrer dia que va venir l'alcaldessa, que faria falta un nou CAP i a la Generalitat diuen que fins que no siguis 40.000, res.
Però el CAP sí que també sí que ja s'està fent, s'està treballant amb un CAP nou, o bé on està el mateix CAP, bé, potser en una zona però molt propera, allà darrere mateix, perquè és un CAP més gran. El que es necessita sobretot és que sigui més gran el que hi ha actualment. Ells han dit que dos CAPs de moment no, de moment, però un CAP més gran sí que es necessita un ambulatori perquè el que no hi ha és espai, que també hi ha mòduls i que també es posaran més mòduls. De moment és com
sí,
les barracons, és el mateix.
És anar apedessant
l'assumpte. Mentre no es fa el nou, però el nou sí que hi ha un seguiment d'una construcció d'un nou ambulatori i això sí que es veurà en els propers anys.
Perquè de l'horari i de les emergències nocturnes i de...
De l'horari, això evidentment depèn molt de la Generalitat, però també és una altra qüestió que la Generalitat segueix dient que en els seus números els diuen que no es necessiten obrir més.
Sembla mentida perquè fa 11 anys.
El 2011.
El 2011.
Sí, jo me'n recordo perquè vaig anar allà a manifestar-me. 2011. No, el que passa és que ells també és veritat, i sobretot els professionals de l'ambulatori, que també... Ells, a vegades quan parles amb ells, també et diuen que hi ha moltes hores mortes, que no es necessita ampliar més l'horari, però que sí que es necessiten ampliar instal·lacions i ampliar sobretot equipament, o sigui que estiguin més equipats. Jo crec que és el primer pas. Primer hem de tenir un ambulatori equipat, i quan el tinguem equipat aleshores demanar més, perquè clar, per molt que tinguis obert tota la nit, però si no pots fer ni una radiografia és que no et serveix de res. Jo crec que primer tinguem un equipament ben equipat amb material i amb professionals i aleshores anem a allargar l'horari. Però si no el tens, primer necessites, no?, la matèria bàsica és tenir els metges i tenir l'equipament que pugui fer tractaments i que pugui fer coses. El que no pot ser és que per molt que estigui obert moltes hores, doncs això mateix, si no et poden fer ni una radiografia, no serveix de massa.
Ho dic perquè poble que creix, més necessitats.
Clar, evidentment.
I tornem a estar amb la cançó de sempre, no? Amb aquest desenvolupament futur que demana equipaments que costen molt de poder posar en marxa.
Clar, i com hem dit al principi, amb el problema de l'HPO també el tenim amb el d'equipaments. Tenim aquesta pastilla que dèiem on s'ha fet barraques, per dir-ho,
sí.
que també és limitada. Si allà has de guardar per un ambulatori per si de cas, si has de guardar espai per una escola que ha de ser gran perquè potser també haurà de ser institut, si has de guardar espai perquè potser pues això, per qualsevol altre equipament, per un poliesportiu, allò dona el que dona, no molt més n'hi ha d'equipament. Per tant, sí, clar que sí, vull dir, si la població va creixent i els equipaments són bàsics i necessitem equipaments sanitaris, equipaments educacionals, esportius, de cultura, per això et dèiem, tornem també a lo d'abans, no? Entenem que és molt més important tots aquests equipaments segurament que un recinte firal, no veiem la necessitat.
El dimecres veu parlar del nou nomenament de l'hospital, fins on pugueu. L'hospital ha passat dies complicats?
Sí, l'hospital és un... és un lloc que ens estimem molt, tots els sitgetans i les sitgetanes, però que té una... com diguem, una organització a vegades molt complexa, no? Uns patrons, hi ha l'Ajuntament, després hi ha uns patrons, els patrons veïnals, que són persones que voluntàriament estan per ajudar a l'hospital, després hi ha els professionals, els que treballen, hi ha la part residencial, que evidentment és la part més important i que és per la que estem a l'hospital, diguem. Després hi ha tota la branca immobiliària que té tot el seu, després hi ha tot el del CIM i tot el del... I, bueno, i són llocs que, evidentment, doncs, porten problemàtiques, no direm que no, a vegades doncs, hi ha problema amb el menjar, diguem, però a vegades hi ha problemes doncs, amb la vinya, fins i tot, o amb algun edifici que s'estigui caient que és de l'hospital. Vull dir que no és una gestió fàcil, no? Però a més l'organigrama és complexa. Per tant, sí, clar, en aquests temps, ara ens hem passat un temps amb problemes, no diré que no, perquè l'administrador també hem tingut problemàtica per escollir-lo, després hi ha uns estatuts que diuen unes coses que resulta que no s'havia adonat ningú, i bé, i ara estem en aquests processos.
Per què
no?
Anava, precisament? Per si creieu que de cara al futur, des del punt de vista de l'organigrama o dels estatuts de l'hospital, sense, òbviament, menys tenir ni pervertir el sentit final, caldria reformular-los per fer una gestió més, no sé si dir, més simple, més fàcil, més assumible.
Bé, el primer que farem, i que això és que ja ho estem fent, és canviar els estatuts justament en l'apartat aquell que diu que l'administrador no pot ser funcionari, perquè posava que no podia ser funcionari del món, diguem. Llavors, evidentment,
que
faltava...
Que és el que va acabar, diguem-ne, fent saltar el
faltava
nomenament
una coletilla
de
que digués Rossell. Que no podia ser funcionari doncs, de l'Ajuntament de Sitges, perquè, evidentment, un metge, per exemple, que treballi, jo que sé, a Bellvitge, pues clar que pot ser administrador, o un mestre, o qualsevol funcionari, no? Faltava aquesta coletilla de l'Ajuntament de Sitges, i això ara ja ho canviem perquè quedi solventat.
Si això es resol, això voldria dir que es podria tornar a intentar, per dir-ho d'alguna manera, un nomenament de Mireia Rossell?
A veure, jo per ganes no serà, perquè evidentment a mi m'agrada la proposta de la Mireia, va sortir de nosaltres, ens va agradar moltíssim, però evidentment això depèn d'ella i ja no...
D'acord.
Ja no, fins aquí no ho sé, la veritat.
Però és a dir, això,
però
això
que permetria que... Però qualsevol que sigui funcionari, exacte, com
això
ella...
Això permetria
doncs,
que si ella tu, digués,
podria,
doncs mira, hi torno...
Evidentment. Però no ho canviem per ella, sinó que ho canviem perquè sí, enteníem que això era una errada. Realment el nostre secretari ens va dir... no és normal això, perquè a més estàs, estàs excloent a tot un col·lectiu de gent que són funcionaris,
sí, sí.
Tampoc
i a
no
persones
està bé.
Evidentment capaces absolutament d'exercir aquest cas.
Això ho tenien que canviar.
Aquest seria un dels canvis, sí. Però per allò que dèiem del funcionament, de l'estructura.
I l'altre és l'organització interna d'això, que hi ha la part residencial, la part dels immobles i la part de la malvasia, diguem, que aquí cada lloc té un director o un coordinador, digue-li, o una persona, un cap que ho porta. I a més n'hi havia la funció que és la persona que ara nosaltres hem tret, perquè hem tret el càrrec de director general, que era una persona que era
el supervisor de totes aquestes àrees.
Tampoc aquesta figura tampoc estava molt clara, es solapava a vegades amb el director residencial. Per això, a més, les arques de l'hospital tampoc estan sobrades, no? Perquè a més, i amb la Covid hi ha hagut moltíssimes despeses, vull dir, costa molt tirar endavant i està costant molt també, com a totes les residències d'avis, tirar endavant ara després d'haver tingut una Covid.
És que ara hi anirem aquí,
també. Moltes baixes de treballadors, s'ha tingut que pagar moltes hores extres, vull dir, els números ja són complicats, per tant, vam dir, home, doncs ara que a més, hi ha un nou director de la residència, perquè també les altres dues directores havien marxat, ara que hi ha un nou director de la residència, per tant la residència ja té un cap, la part immobiliària també la té un cap i la part de la malvasia també ja té un personal que ho controla, doncs ara provarem de no tenir aquesta direcció general, que és un sou que ens estalviem també, vulguis que no, i a veure de quina manera funciona. És veritat que això no vol dir que per sempre hagi de quedar així, com has dit tu, Potser sí que cal pensar en una figura més de coordinació, ajuntament, hospital, no ho sé, de coordinació entre aquests tres mons que són molt diferents, però de moment prescindim d'aquesta figura i crec que per les arques també de l'hospital i tot, doncs és una ajuda més.
En aquests sitges que estan bellint, caldrà plantejar també la qüestió residencial?
Sí, mira, justament ahir vam tenir patronat i vam estar parlant del centre de dia, perquè l'hospital també té un centre de dia, que ara no funciona perquè es va tancar durant la pandèmia i no s'ha pogut tornar a obrir, però els centres de dia estan patint molt a tot arreu, perquè la gent té por d'anar-hi encara per el Covid. Els centres de dia eren espais que era sobretot perquè la gent doncs surti una mica, faci exercicis de cap...
Que no es quedés tancada a casa.
Hi ha molta gent que s'ha quedat a casa, llavors hi ha molts centres de dies que estan tancant perquè no els hi surten els números, perquè és molt car tot això, tenir
perquè
personal...
Perquè les famílies tampoc ara tenen la possibilitat
de
poder...
Exacte, i jo crec que tot el tema en general, de la gent gran, de l'envelliment, que tenim una societat cada vegada més envellida, tot aquest tema anirà canviant i els municipis i les societats ens haurem d'anar adaptant, no? A les necessitats.
És complicat,
Molt
perquè,
complicat.
Complicat en el sentit, hem començat parlant dels joves i la dificultat per arribar a tenir una vivenda i ara estem en aquelles persones grans i les dificultats per tenir un lloc en una residència, perquè 1.300 euros, 1.800 euros al mes, d'on surten aquests diners? Qui els té?
No, també és molt... I a més,
famílies o el propi interessat o interessada en ingressar en una residència.
No, i a més que s'han de fer moltes polítiques, això, amb una visió de futur, no? D'aquí 10 anys n'hi haurà molta gent gran, perquè tots els dels anys 60, diguem, que són molts, començarem a tenir doncs, 60, 65 anys, n'hi haurà molta gent, n'hi haurà molta diversitat de gent gran. Hi haurà gent gran que estarà molt bé, hi haurà gent gran que estarà molt malament, hi haurà gent gran que tindrà molta demanda d'esports, d'oci, perquè estaran bé, però estaran jubilats, no treballaran. Vull dir, jo crec que és un repte, per mi l'envelliment és un repte tan important com l'emergència climàtica. Vull dir, són dos dels reptes de futur que els municipis s'han de preparar per això, perquè tindrem una allau cada vegada més de demandes de serveis que actualment no es fan. Per exemple, tota l'HPO que dèiem, comença a haver-hi bastanta demanda també de gent...
D'una determinada...
Molt, exacte, de gent gran que vol viure d'una manera comunitària, cadascú amb el seu pis, però amb espais comuns. Cada vegada hi ha més
ara
demanda.
Ara no recordo com se'n diu d'això.
Sí, un cohousing d'aquests.
Exacte, aquests blocs tutelats, d'alguna manera, o en serveis comuns.
Cada vegada hi ha més demanda d'aquesta, perquè és gent gran que està bé, a més que té segurament... opcions econòmiques d'optar amb un habitatge, no vol anar a una residència, però no vol viure sol del tot. I d'això cada vegada hi haurà més demanda, per tant, l'urbanisme també ens hem de preparar per això, no? Jo crec que l'envelliment és un repte molt gran i que dona per molt.
Ara respirem 10 i 55 minuts, però abans de la festa major, l'assumpte de la vaga d'escombraries també va neguitejar molt. Ara sembla que estiguem en aquesta mena d'impàs, perquè algú ens va dir deixa't estar, que això tornarà a saltar un moment o altre, perquè això de la neteja ja se sap que és com un camp de mines,
sí,
que trepitges, no passa res, trepitges i salta pels aires. Doncs,
sí.
Quina sensació teniu ara de com està funcionant tot d'aquest acord entre l'empresa i els treballadors? Si això pot tornar mig a saltar, l'assemblea que va quedar 50-50, va haver aquesta mena d'ajornament de la vaga. Quina sensació teniu ara?
Bé, doncs, la sensació és que...
És que estem en mans dels altres.
El regidor Monasterio s'ho ha treballat durant molt de temps, perquè semblava que era una cosa que va ser així un bolet, però la veritat és que feia molt de temps que s'estava treballant, parlant amb l'empresa i amb els treballadors. Evidentment, nosaltres aquí som els tercers. Això és veritat que és un afer de l'empresa, no? L'empresa té uns treballadors, arriba a uns acords, però clar, nosaltres... Això ens rebota, perquè els acords que arribin, tots aquests contractes de neteja que fem, per exemple, d'aquí un temps no s'haurà de fer el nou contracte, doncs haurem d'assumir això que s'hagi fet ara. L'haurà d'assumir qui hi hagi. Si ara diguem que hi haurà un augment de sou de tant per cent i tal, en el proper contracte, surti l'empresa que surti, això ho ha d'agafar. Per tant, clar, nosaltres és veritat que...
És a dir, que l'Ajuntament ja sap, d'entrada, que haurà de pagar més.
Clar, no? Per això nosaltres sí que hem d'estar una mica amatents amb aquests acords que arriben, perquè clar, l'empresa i els treballadors no poden arribar a acords que després l'Ajuntament digui, escolti'm, jo això no ho podré pagar, almenys aquest any no, que és una mica el que ha passat. Aquí s'han arribat a uns acords de fer uns augments de sou, que al final era durant no sé quants anys, un 16%, penso que era.
Faig una mala pregunta, per veure si té una resposta o no. Perquè els treballadors es van subrogant sempre.
Sí, sí. Els treballadors i el conveni, que això és el més important. I clar, si el conveni diu, et
és
pujaré...
És a dir, hi hagi l'empresa que hi hagi, sí, els treballadors sí, són
els
sempre els mateixos.
Sí, sí, l'empresa que s'ho queda es queda amb els
per
treballadors.
Per tant, amb perdó, els treballadors sempre tenen aquella força.
Exacte, sí, 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 sí. I és això, i el conveni que hi hagi. Per tant, és molt important que si ells arriben a un acord de pujarem en tants anys un tant per cent, a l'Ajuntament, com a mínim, algú ha de dir.
Té un punt això, perquè no són treballadors públics, però al final... l'Ajuntament d'alguna manera gairebé perquè l'Ajuntament al final acaba intervenint
perquè es paga en preu públic,
sí, sí.
Perquè és un contracte,
sí.
Per tant, clar, nosaltres si ells arriben a uns acords, nosaltres hem de pagar aquest any ja amb el pressupost aquest o amb el que ve, o amb el següent nosaltres hem de estar-hi allà, hem de dir, vale, doncs fins aquí podem arribar.
Però precisament us n'adonareu que el discurs també té tingut un punt de contradictori, perquè quan es diu, no, l'Ajuntament aquí no ha d'intervenir perquè és una negociació entre empresa i treballadors.
És veritat que és entre empresa.
Però al final
empresa.
Resulta que
però
si
algú...
la negociació va d'una determinada manera, l'Ajuntament acabarà pagant més.
Clar, algú l'Ajuntament ha d'estar matent, no podem dir, no, a mi m'és igual el que arribis als acords, no, sí que m'importa primer, perquè potser aquest any ja he de canviar, de fet ja vam canviar, ja vam augmentar un 3,8%, a l'any que ve haurem d'augmentar, i els futurs, per molt que nosaltres no sabem qui estarà a la propera legislatura, però sí que hem de deixar com a mínim algú de dir això ja ho sabíem, ja hi havia aquest acord. Clar que l'Ajuntament, jo crec que en aquest sentit, l'Ajuntament contracta l'empresa i per tant algú ha de dir sobre això. Però és complex,
quina opinió es mereix l'empresa?
Bé, l'empresa és una gran empresa, jo moltes vegades, però és molt difícil, és molt utòpic, segurament, però jo moltes vegades perquè veig alcaldesses de Garraf, que totes quan parlem moltes vegades totes tenim molts problemes de neteja, i jo a vegades sóc defensora, no?, de mancomunar els serveis i de dir, home, podríem, per què no, una empresa pública de Garraf, per exemple, no?, mancomunada, o Ribes, Vilanova, Sitges, però és molt complexa. Llavors són empreses molt grans que porten molts municipis, que a vegades una mica...
I que juguen aquesta carta.
Exacte, et sents com els truques, dius, escolta, que tinc... Et sents com, bueno, pues ets un més, no? Tenim nosaltres moltes empreses costa
molt. No hi ha una forma millor? Ara us pregunto, si fos, perquè Vilanova ha municipalitzat part del servei, però a Vilanova la gent també està...
També té molts problemes, per això ho dic, per això ho dic. El que passa és que és veritat que també el temps és sempre el que ens mata, ens tira a sobre, no? Perquè necessites tenir-ho net, necessites... Jo crec que el que s'hauria de fer és, doncs això, una bona política d'avaluació, de dir, a veure, què passa amb aquesta zona, no? On hi ha, per exemple, més poda, on hi ha més turisme, on hi ha més, més agricultura, més... depenent de la zona, quin servei necessitem. I jo penso que un servei mancomunat entre diversos municipis, doncs potser ens sortiria bé i seria una empresa o un municipalitzada, o almenys que sigui d'aquí i que conegui el territori. Conegui, no que posin, que facin el mateix aquí per dir-te alguna cosa, pues això, que Sant Boi o que jo que sé, o que Vic, que dius, bueno, que són empreses molt grans i ja es veu, no? Quan hi ha les licitacions, en seguida entre unes i les altres denuncien i és... són empreses que donen diners, entenc, però jo crec que són serveis, la neteja és un servei força important, no? Com perquè els municipis poguéssim dir molt més del que diguem, i entenc que això l'única manera, com no pot ser, bueno, no pot ser, o és molt dificultós municipalitzar cadascú per lliure, sinó mancomunar potser no cal amalgarrar, potser Castelldefels, Vilanova i Sitges, que estem un al costat de l'altre, per què no compartir els serveis, que seria el més lògic, per exemple, que nosaltres a Botigues doncs ho fes algú que estigués a Castelldefels. Està i clar. Potser els Colls Miralpeix amb Vilanova i potser el Bosc d'en Bruguera amb Ribes. Jo crec que els territoris ens hauríem de mancomunar més en aquests serveis essencials i molt necessaris i no dependre exclusivament d'aquestes grans empreses que al final el que busquen són beneficis.
11 i un minut, pròximament més. Alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.